Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Estem tenint, de moment, una temporada bona en els equips que competeixen en categoria estatal. Un altre que ha assolit el seu gran objectiu aquesta setmana ha estat el SEM l'Hospitalet de bàsquet en cadira de rodes. El conjunt de Roger Gisbert descansava, però la derrota de l'Elx fa que estiguin matemàticament salvats a la primera divisió nacional. L'enhorabona, doncs, al SEM l'Hospitalet. Repassem ara la resta de titulars. L'Hospi supera la Muntanyesa i qui ho havia de dir? Depèn de si mateix per ser segon. Partit complicat per a Sergio Juste, que es va decantar per un gol de Vitali al minut 4. L'Hidropress Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet aconsegueix l'ascens a Superliga 2 masculina de voleibol després d'arribar a la fase final de la fase final d'ascens. Colofó a la gran temporada de l'equip de Simon Pinievski. L'enroda torna a ser punt de reunió de tot l'esport de l'Hospitalet. Ambient festiu i lúdic, amb la gran majoria d'entitats de la ciutat col·laborant durant la jornada. Comencem, com sempre, parlant del Centre d'Esport L'Hospitalet i també saludem, com sempre, a la nostra companya, Laia Gutiérrez. Laia, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Andrés.
Doncs vinga, anem a repassar, Laia, perquè està la classificació més apretada que mai. Resultats i classificació d'aquest grup 5 de la Tercera Federació. Següents resultats, amb aquesta victòria per la mínima de l'Hospi, 1-0 davant de la Muntanyesa, 0-0 va acabar el Tona contra el Mollerussa, victòria de la Grama, 3-1 davant de Sant Cristóbal, el Manresa, campió, 4-1 davant del Badalona, empat entre Palada i Can Vidalet, 2-1 va guanyar el Vilanova a l'Escala, també empats entre Lleida i Vilassar i Vic i Cerdanyola del Vallès, i per últim, victòria de l'Europa, 2-1 davant del Cornellà. La classificació liderada i ja campió el Manresa, que per tant serà un equip de segona federació la temporada vinent. Segon és el Badalona amb 57 punts, tercer el Cornellà amb 56, quart l'Hospi amb 54. Això vol dir que l'Hospi ja depèn de si mateix per ser segon classificat. De fet, la setmana vinent podria acabar la jornada com a segon al conjunt de Sergio Juste. Això si mirem cap a la part alta de la Lliga. Si mirem cap a baix, tenim el Vilanova amb 50, a 4 de l'Hospi, i la Grama amb 48. Per tant, l'Hospi encara no té matemàticament assegurat el play-off. Ho té a tocar, però el gol a baraix és de la Grama i, per tant, l'Hospi encara podria sortir d'aquestes posicions de play-off. També podria fer play-off l'Europa B amb 45, ja no podria l'Escala, 43, 8 classificat, amb 42 trobem Muntanyesa, Tona i Peralada, aquests equips ja no juguen res, com tampoc el Mollerussa, que té 37 punts. Amb 35 sí que encara ha d'intentar lluitar per evitar el descens al Vilassar de Mar, 34 Sant Cristóbal, 33 el Can Vidalet, a la zona de descens el Cerdanyola 30, el Vic 29 i ja descendit el Lleida 25 punts. I ja tenim imatges d'aquest Hospi 1, Cerdanyola 0. Va costar molt, Laia, va ser un partit complicat, però al final 3 punts a la saca per a l'Hospi.
Sí, una victòria important i amb un valor emocional afegit, no? tal com va comentar Sergio Juste, que aquesta victòria anava dedicada a l'Àngel Sánchez Armas, que de fet es va fer aquest minut de silenci abans de començar el partit. I no sé, jo no vaig veure molt còmode l'Hospi sobre el terreny de joc.
Va sortir bé i, de fet, veiem el gol de Vitali, que ho comentàvem també en roda de premsa amb ell, gol de nou. No és molt habitual veure Vitali amb aquesta a l'àrea petita, però sí que és una jugada que ell mateix comença, obre cap a Flavio, centrada i remata com a un nou. Insistim que no és l'habitual, però aquí ho hem repetit, Laia. Bé, un bon moviment de Vitali i una bona rematada de Vitali.
Sí, sí. Una acció pròpia d'un davanter centre perfectament, o sigui...
I després d'aquest gol sí que és veritat que els següents minuts sí que va tenir una miqueta més de presència a l'Hospi, va tenir aquesta ocasió de Joel Lasso, va ser segurament, els primers 10-15 minuts sí que va ser l'Hospi segurament millor, però a poc a poc la primera part es va anar decantant segurament una mica més pel Muntanyesa.
Però fixa't que, Andrés, per mi la Muntanyesa no va ocasionar gaire perill, no sé, des del meu punt de vista. I no sé, a mi, la veritat que l'Hospi és un partit que no em va agradar, perquè en línies generals jo crec que el trient aquest que sempre parlem crec que no va estar del tot fi. Jo sé que hi ha partits que pots estar una mica més encertat i d'altres que et pot costar una mica més. No crec que sigui una qüestió de falta d'actitud, perquè sempre ho donen tot, però sí que va faltar una mica d'encert en els metres finals.
Jo crec que s'ha donat la clau, no? No es pot criticar ni molt menys a l'Hospi. No. En sentit d'actitud, en sentit de lluita, l'Hospi va estar bé, va estar intens, va estar en tot moment dins del partit, que és una de les coses que segurament abans no tenia. Li va faltar encert, que és una de les coses que poden passar en el món del futbol.
Sí, aquest
no?
punt de sort. Per exemple, aquesta de Joel Lasso, que per cert...
Hauria estat un golazo, eh?
Sí, està fent una molt bona segona volta de...
I veiem també a Flavio, no? I el que comentaves, no? Que no hi ha hagut, no va haver-hi encert, però no es pot criticar la falta ni molt menys d'actitud de l'Hospi, però sí que és veritat que va tenir un... Bé, no es va estar del tot bé amb... I ara veurem precisament una jugada que jo crec que és bastant paradigmàtica, no? De la segona part de l'Hospi, amb aquesta transició, iniciada per Ignasi Kerr, pilota per Joel Lasso, i Joel s'equivoca amb aquesta acció, perquè jo crec que busca a treure més el defensa, no aconsegueix, és una mica el resum del potser del partit, no? De Joel, evidentment, i d'Ignasi corrent, però amb aquesta falta d'encert final. Però bé, en qualsevol cas, Laia, no sempre es pot jugar bé, no sempre estar perfecte, i també és important, i aquestes coses són les que a vegades també s'ha de donar valor, que en un dia una mica més gris, segurament des del punt de vista ofensiu, l'Hospi tregui els 3 punts, també és molt important. És l'equip campió, aquestes coses.
També hem de parlar una mica del treball col·lectiu. Parlem molt de la pólvora ofensiva, però també podem parlar del treball col·lectiu que està fent la defensa, que crec que aquest tram final de la temporada se l'ha de reconèixer que està tenint... Ho estan fent molt bé.
Sí.
I sí que és veritat que la Muntanyesa als minuts finals del partit va apretar, va fer un pas endavant.
Hem vist l'aturada d'Eric Mourín, que va ser titular ahir, Eric Mourín. I aquí al final de partit, aquí el moment ja en què l'Hospi sabia que sumava
els 3 punts.
I deies bé, no? Al final la defensa està sent bastant clau en els darrers partits per a l'Hospi. De fet, ara parlo de memòria, no? Crec que són dels 7 últims partits, 6 en porteria 0, i després del partit de la setmana passada, aquest 4-4 una mica bot, però sí que és veritat que evidentment el treball defensiu es nota molt amb el centre d'esport l'Hospitalet, i és una de les claus per tot el que l'Hospi estigui com està. Insistim amb l'idea, Laia, al final no es pot sempre estar superbrillant, però sí que l'Hospi, doncs, també en moments una mica més grisos, és capaç de guanyar els partits, cosa que abans segurament no podia.
Totalment.
Anem a sentir, si et sembla, els protagonistes. Anem a sentir a Sergio Juste, anem a sentir a Eric Mourín i anem a sentir a Vitali Pentelei després d'aquesta victòria 1-0 de l'Hospi contra el Muntanyesa.
He cregut molt amb aquest equip, els veig cada dia des de l'inici i sé el talent que tenen, la plantilla que tenim, i jo confiava i segueixo confiant, i al final penso que aquestes victòries, doncs, són de molt de treball, de moltes ganes de voler millorar i de voler guanyar, sobretot com a equip. Penso que hem aconseguit ser un molt bon equip en conjunt ara mateix.
Bé, molt bé. M'ho portava tota la temporada entrenant i esperant una altra oportunitat. Amb l'expulsió d'Ali hem arribat i crec que estava preparat i crec que he fet bon partit i poder aportar per ajudar a la victòria de l'equip em sento molt bé.
Sabíamos que estos 3 puntos eran importantes por eso, porque nos tocaba enfrentar a los 2 de arriba. Y creo que ahora vamos a ir mejor que nunca, más preparados que nunca y enfocarnos más que nada en playoff.
Deia Sergio Juste que havia confiat sempre en la plantilla. No sé, Laia, tu com ho has viscut? Perquè al final és veritat que l'Hospi ara sembla que està amb, com es diu vulgarment, no? Amb la faceta cap amunt. Sí. Sergio Juste deia que confiava molt amb els seus homes. Tu confiaves, tu pensaves que l'Hospi podia estar en aquestes alçades de temporada tan a prop del segon lloc? I sobretot, com veus a l'Hospi de cara a aquestes 2 últimes jornades de Lliga?
A veure, l'Hospi té plantilla per estar a dalt, en la part alta de la classificació. Jo crec que, penso una mica com Sergio Juste, crec que si segueixen en aquesta línia i amb aquesta mentalitat que hem vist en les últimes jornades, podrà consolidar perfectament la segona posició, perquè de fet depenen d'ells.
Veurem què passa amb aquest centre d'esport l'Hospitalet. Ara seguim parlant del KB, que és molt important, però abans volem tancar aquest partit amb les votacions per millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet. Joaquín Alquézar ha votat a Eric Mourín, amb la seva aturada clau als darrers instants. I a qui vota Laia Gutiérrez en aquesta jornada?
Igual que...
Que Joaquín,
el meu MVP és Eric Mourín. Jo crec que va estar clau per assegurar la victòria i va ser molt determinant i de fet el vam veure en aquest 11 que no estem acostumats a veure'l com a titular i jo crec que va demostrar un gran nivell i molta seguretat a la porteria.
I no era fàcil, perquè al final, després de molts partits sense poder jugar, ser titular i fer un bon partit com han fet sí. Mourinho, doncs és molt, molt, molt difícil. Anem a repassar ràpidament com tenim aquesta classificació de millor jugador del Centre d'Esports Hospitalet, que ara mateix està liderada per Adrià Aliaga, precisament l'home que amb la seva expulsió va facilitar, entre cometes, que pogués jugar Eric Morín de titular. Flavio Ribeiro també té 10 punts, 9 punts per Ignasi Kerr, Joel Lasso, Antonio Pellegrín són els perseguidors. En qualsevol cas, veurem, encara falten un parell de jornades per saber qui és el millor jugador del Centre d'Esports Hospitalet. I com dèiem, Laia, doncs tenim xitxa, el que ens queda de Lliga, perquè estem vivint una primavera brutal per part del Centre d'Esports Hospitalet, però ara ens falten els rivals segurament més complicats del que falta de lliga regular, que són Badalona i Cornellà. Comencem pel Badalona, o parlem del Badalona, que és el proper rival,
sí,
que no està en el seu millor moment.
No.
Però és el Badalona. Com veus aquest partit, Badalona-Centre d'Esports Hospitalet?
Bueno, jo sempre dic que, ja t'ho vaig dir, però el mes de maig jo crec que es presenta força exigent, no? Tens el partit com a visitant ahir al Badalona i tu, després, a final de temporada, que és l'últim partit, rebràs el Cornellà a casa. Per tant, sí que és veritat, com bé has dit, el Badalona sí que ha entrat en una dinàmica irregular, però jo crec que, com tots els equips de la Lliga, és una Lliga molt exigent i està tot molt ajustat. Jo sempre penso i sempre dic que és un partit complicat, perquè mai saps com es pot donar. I res, com bé hem dit, l'OSPI depèn d'ells, per tant, són 3 punts que han de guanyar sí o sí per poder escurçar distància i ja està.
Un Badalona que, per cert, ha destituït a Pedro Dolera, per tant, segurament serà encara més complicat el partit de l'OSPI d'aquest diumenge a 12:15, 12:30, jornada unificada per tots els partits de Tercera Federació. Laia, com sempre, moltes gràcies per la teva feina. Ens veiem la setmana vinent amb el repàs d'aquest Badalona Centre d'Esports Hospitalet. Sí. Veurem què passa amb aquest Badalona OSPI. Nosaltres tanquem món del futbol i parlem de bàsquet avui amb molta especial per la salvació del Tecla Sala. Volem dedicar el bloc del bàsquet, com no, al Sant Andreu Toclima Tecla Sala, que després d'una temporada brutal ha aconseguit finalment salvar la categoria, ho explicava la setmana passada, i avui doncs hem volgut convidar totes les persones que hem pogut del Tecla Sala. Vaig a començar amb els jugadors, que són protagonistes de molt dels èxits del Tecla Sala. Tenim el Marc Fontanals i l'Edu Martín. Marc, Edu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim, com no, també el Cristian Gómez, el capità del vaixell, i també tenim l'Enric Bonet, que no ha volgut perdre's una mica aquest especial Tecla Sala, i tenim aquí els dos, el Cristian i l'Enric. Bona tarda, nois.
Bona tarda.
Bona tarda.
Enric, vaig a començar amb tu, que em facis una mica d'anàlisi de la temporada del Tecla Sala, d'aquesta salvació competidíssima, ajustadíssima, patidíssima del Tecla Sala. Què has vist tu del Tecla Sala aquest any? Per què el Tecla Sala, segons Enric Bonet, ha salvat la categoria de Tercera Fed?
Com el gran Andrés m'indicava la setmana passada, el Tecla repeteix victòries amb els mateixos rivals al llarg de la temporada. I aquestes 8 victòries són els que al final li donen la salvació. Fixeu-vos, l'inici no pot ser més espectacular. Victòria a Andratx, 60-108. Es posa líder el Tecla Sala, però a partir d'aquí ja comença la veritat. 5 derrotes seguides, victòria davant del CB Quart, per mi és un dels partits fonamentals perquè trenca la mala dinàmica del Tecla i li dona esperances de poder continuar la competició, i el 2026 no podia començar millor. 2 victòries a Granollers i a casa davant de l'Andratx, però a partir d'aquí, amigues i amics, 5 derrotes seguides, victòria importantíssima novament davant el CB Quart, 3 derrotes que són per llogar-hi cadires davant de Navàs, Cornellà, 95-100 a la pròrroga, i Esparreguera, allà el Tecla es posa 12è, però al final aquest Tecla Muela, Frival Calamuela, que és decisiu. Amics, amigues, què? No podíem haver fet un guió més espectacular, no?
Heu patit, Cristian. Heu patit molt, perquè al final ha estat complicat. Ho ha explicat una mica l'Enric, heu tingut moltes pujades i baixades, suposo que també anímiques, però al final ho heu tret, Cristian.
Sí, t'enganyaria si et dic que no hem patit, perquè realment hem patit.
però també sabíem que patiríem i jo crec que el guió estava escrit perquè realment no fos fàcil, el guió estava escrit perquè hi haguessin molts altibaixos durant tota la temporada i jo crec que hem estat a un nivell millor del que ningú s'esperava. Jo crec que els jugadors han rendit a possiblement al seu màxim en moltes fases de la temporada i estic molt content per ells, sobretot, perquè són els que realment s'ho mereixen, però també pel club, perquè una fita històrica com aquesta doncs és molt difícil aconseguir-la. No?
Jo crec que dones la clau, no, Marc, Edu? Crec que heu estat per sobre segurament del que realment podíeu donar. És a dir, al final el Tecla ha jugat millor i ha fet més esforços segurament que cap més equip. I al final el premi és aquest, no? Que heu fet tant esforç, tanta feina, que al final us heu salvat, Edu.
Sí, al final estar tota la temporada allà currant i donant-ho tot té la seva recompensa. I sobretot el que destacaria és que ja sabíem el que veníem, sabíem que patiríem i hem estat tots junts com una pinya, que és el que veritablement importa. I al final doncs l'objectiu ha sigut mala salvació i molt contents per això.
La plantilla que pensàveu, Marc? Perquè al final, com bé deia Christian, jo crec que és una realitat, no? I fins i tot em podria incloure, no? Costava de veure aquest Tecla salvar la categoria, i ho heu fet.
Sí.
Com ho heu viscut la plantilla? Perquè realment, insisteixo, crec que notàveu, no?, a l'ambient que potser molta gent no creia que podríeu salvar la categoria.
Sí, jo crec que ha sigut, com ha dit el Christian, una temporada molt dura, ha sigut molt curta, perquè tercera FEP és relativament curta, però ha sigut molt intensa. Jo crec que la clau en tot això ha sigut també saber qui som, tenir els peus a terra, no distorsionar la realitat. Hi ha hagut moltes xerrades amb el Christian fora de pista, fora d'entrenos, amb l'Edu, de saber que, bueno, tot i perdre un partit d'una quantitat que potser no esperàvem, el nostre objectiu l'havíem de seguir, que era guanyar els partits que havíem de seguir i ser conscients d'on som i del que veníem a fer. Al final jo crec que ho hem aconseguit i ha sigut l'èxit, mantenir una mica la compostura durant tota la temporada.
De fet, us ha sobrat una victòria, Christian.
Sí,
sobrats.
La podíem vendre, aquesta victòria.
No, però fora bromes, lògicament, al principi sempre hem parlat tu i jo molt durant totes les setmanes, sempre fèiem una mica les quinieles, no? De dir, vale, fins a on podem arribar, fins què necessitem per salvar-nos. Bé, al final amb 7 us hauríeu salvat, hauria estat encara una mica més complicat. Però bé, al final insisteixo, amb aquestes 8 victòries, salvats, i tu que ets el Tecla, jo crec que al final tu tens un punt més d'orgull, no? De saber que el club, l'entitat, en aquest cas, ha fet història amb aquest ascens de l'any passat i amb aquesta salvació d'enguany, no?
Sí, jo crec que, bueno, hem d'agrair a tots els jugadors que han passat aquests últims anys, perquè aquesta història jo crec que no s'hagués escrit sense ells. Portem, jo crec que, diversos anys ja fent història i realment això és una mica la culminació de la feina ben feta des de tot, Aquí jo crec que és des de la base fins a dalt, a junta directiva, staff tècnic, però jugadors també, jugadors que van començar a segona catalana i que van anar pujant mica en mica fins a arribar, doncs, a Copa Catalunya. L'any de Copa és l'any que agafo jo l'equip i ara estem a tercera FEP i és un orgull per mi com a persona del Tecla de tota la vida, doncs, que un col·le, perquè al final som un club, col·legi, no? Que estiguem a un àmbit estatal, a una lliga nacional, doncs és motiu d'orgull i sobretot veure que hem pogut mantenir, no?, la categoria, que al final és encara més èxit, no? No només arribar, sinó doncs, consolidar-nos a la categoria.
Hi ha hagut molts moments dolents, diguem-ne, i recordo, no sé quin partit era, que acaba el partit i bé, tu entres al vestidor i també expresses els teus dubtes, no?, respecte a tot. No recordo quin partit era, sé que va ser després a casa. Clar, aquell moment segurament va ser una mica el moment de reconduir certes coses que potser no estaven sortint bé, i d'aquell moment segurament també és molt, té molta importància a l'hora de que ara mateix estic explicant que el Tecla s'ha salvat, no?
Sí, hem tingut moments que realment doncs, ens ha faltat una mica aquesta competitivitat, que és difícil quan veus que un rival és molt millor que tu i que té més entitat a nivell de tot, no? No només de plantilla, sinó a nivell de club. És difícil a vegades competir i no deixar-te anar, no? Però bueno, jo crec que només he sentit dos vegades que l'equip no havia competit. Una va ser el dia del quart a casa, que era un partit que, bueno, teníem opcions de guanyar. Sí que és veritat que ells venien amb dos reforços que, bueno, ja s'ha vist que han sigut claus perquè al final han estat mitja taula cap a dalt. I després a Camp del Mollet, que jo crec que van fer el ridícul majúscules, no? Però bueno, sí que és veritat que aquest equip, i crec que això pues, també una mica ha sigut gràcies a nosaltres, no? Que hem mantingut el discurs de que cada setmana començava una jornada diferent i que cada setmana s'havia de competir per intentar treure la victòria, i per això no ens han afectat tant aquestes derrotes, i sobretot aquestes derrotes que possiblement eren doloroses i que amb algun altre equip doncs, això hagués afectat perquè ja no aixequis el cap i que et faci que estiguis a baix i que no surtis, no?
Sí, segurament una de les causes és aquesta, no? La fredor, diguem-ne, amb la sí. que heu viscut tota la temporada, perquè al final, com bé deia Cristian, al final heu hagut de jugar contra Mollet, que és veritat que no es va estar bé, però bé, al final també és veritat que és un equip superior a vosaltres, contra Prat, contra l'Es Castell, contra Vic, contra molts equips que a priori eren molt superiors, sempre heu mantingut una mica la calma, no? I aquesta potser és la clau de la temporada, o una de les coses de temporada, Edu.
Sí, jo crec que al final, com m'ha comentat el Cristian, s'ha portat molt bé el tema de cada setmana és una setmana nova, sabíem de la dificultat de tots els rivals i de que podíem enllaçar més d'una derrota i de les dures, de les que fan mal, però tot i així ens hem treballat per això. I per mi, sincerament, jo crec que mai he pensat la quantitat de derrotes seguides que portàvem, sinó com aniria el següent partit, el següent cap de setmana. I jo crec que pràcticament tots els jugadors estaven ficats en aquest punt i això és la clau de l'èxit al final. Sí que és veritat que hem après molt de les derrotes i sobretot dels jugadors que, home, en aquesta categoria hi ha jugadors molt i molt bons, però també nosaltres no volíem ser inferiors a això, volíem competir de tu a tu i allà estan els resultats.
En quin moment, Marc, i això és una pregunta que us faré a tots, també tu, Enric, tu ets un optimista, ho pensaves des del principi, però en quin moment dieu, veig molt més viable salvar la categoria? Perquè al principi, evidentment, estàveu guanyant, jugant, perdent, en quin moment dius, començo a veure que sí, que podrem salvar la categoria?
Hòstia, jo crec que quan a la segona volta, si determines exactament l'objectiu que tenies, que era guanyar els tres partits que just han quedat per sota nostra, que era la Muela, Quart i Andratx, i els has guanyat tant anada com tornada, i a més tenies el bonus de Granollers, és quan comences a dir, hòstia, ho tenim a la mà, ho tenim a tocar. O sigui, hem fet tota la feina que havíem de fer fins ara, els objectius que ens havíem marcat, i jo crec que estava a un passet aconseguir l'objectiu. Jo crec que a Cornellà se'ns escapa que fa molt de mal aquesta derrota, perquè pensàvem que si guanyàvem a Cornellà quasi ho teníem fet, i tot i així, hem passat pàgina, hem relativitzat, hem seguit treballant en equip i al final ho hem aconseguit.
I Edu, tu tens algun moment en pensat de quan vas pensar dir ja
pues podem tenir? Per mi hi ha dues setmanes claus, que és el Cara i Creu. La setmana d'Esparreguera, jo pensava que allà les coses estaven veritablement complicades perquè vam jugar malament, quedàvem pocs partits, estàvem a la zona de descens, però sí que quan vam guanyar contra la Muela, allà va ser quan vam pensar, ho tenim. Si realment lluitem, fem un bon paper contra Prat, també continuarem tenint les bones esperances, i al final contra Granollers pues, va passar el mateix que la Muela. Vam sortir, no vam fer tampoc el mateix partit que contra la Muela, però la victòria va estar allà.
I Cristian, tu tens algun moment també?
Jo sí, i potser no coincideixo amb cap de vosaltres, però jo el dia que ho veig molt, molt negre, torno a repetir, és el dia del Mollet, per les sensacions, per com estava l'equip, per la derrota tan avoltada, perquè vaig veure un equip sense ànima, i en canvi el dia que ho vaig veure, però no ho vaig dir a ningú, ho veia molt, molt, molt bé, va ser el dia de Cornellà. I podem dir, ostres, però es va perdre. Però vaig veure l'equip amb molta intensitat, amb moltes ganes de guanyar, amb un nivell de joc que crec que no havíem fet en tota la temporada, i tot i que la derrota va ser molt dura a la segona pròrroga, perquè fa molt de mal, però el meu objectiu va ser aixecar els ànims de la gent, perquè realment amb aquell nivell de bàsquet es podia guanyar, no al Prat, però a la resta d'equips que jugàvem, sí. I crec que va ser així.
Enric, tu com a optimista que ets, tu ja des de minut 1 ja vas dir aquesta gent es salva. Tens aquest punt d'optimisme?
Sí, però també sóc molt cerebral i, per tant, n'he vist de molts colors i no m'enfio mai. De fet, no m'enfio ni tan sols a l'últim partit que us vinc a veure, que us dic, espero dilluns explicar bones coses vostres, però en cap moment penso, els hi diré que estan salvats, que per això he vingut. No. Noi, I, escolta, sort que no portava el mòbil mirant-lo, perquè Muela a pròrroga a Vic, o sigui, m'hauria agafat una taquicàrdia. Però sí que em quedo amb aquests comentaris que us queixeu molt dels partits de Quarte i de Mollet, aquests dos partits que l'equip no competeix, però la reacció va ser 7 dies després, guanyant el CB Quart, que jo crec que són els partits que et donen molta energia, malgrat la mala sort que ha tingut, que s'han perdut molts partits. Andrés, ho hem comentat cada setmana, que, escolta, li falta aquell punt de sort. Quantes vegades ens hem queixat, no?
Certament, certament. Jo crec que al final Tecla, hem dit abans que deu ser salvat sobrats amb una victòria, no? Però sí que és veritat que sí que crec que amb un puntet de sort segurament el Tecla podria haver-se salvat una miqueta abans, no? Però bé, vull repassar amb vosaltres la classificació del millor jugador de tercera FEB, que és una cosa que hem anat fent setmanalment, i vull ensenyar-vos com ha quedat finalment, després de ja acabar la temporada regular. Aquesta és la classificació del millor jugador de tercera FEB dels equips hospitalencs. I tenim a un home que ha estat intractable, ho hem de reconèixer, que és Nil Baqués, del seu Hospitalet, però fixeu-vos en els dos segons, Marc Fontanals i Edu Martín, amb 9 punts per damunt d'un tal Gerard Sevillano. Ni tan mal que heu quedat davant de Sevillano, i també davant Ilson, que jo crec que és saltar-se una mica del Tecla. Aquesta és la classificació de com ha quedat el rànquing de millors jugadors de la tercera FEB, amb les votacions de l'Enric Bonet i també de l'audiència. No us ho preguntaré vosaltres dos, perquè sou part interessada, però Cristian, jo crec que és just que ells dos liderin la classificació de millor jugador del Tecla. Com a mínim en quant a regularitat, crec que tant l'Edu com el Marc, crec que han fet una temporada brutal. I tu com a entrenador, crec que són d'aquells jugadors que dona goig entrenar, no? La sensació que tinc.
Sí, a veure, l'Edu està clar que, bueno, és un tio que sempre vols tenir al teu equip, no? És un jugador de la casa, un jugador que no falla mai, que sempre està allà, que si hi ha problemes és el primer que intenta posar de la seva part. I el Marc, pues, sempre ho dic, no? Que he fet dos fitxatges molt bons en la meva vida. Un ha sigut el Dani Guillén i l'altre és el Marc Fontanals. I
no te'n vagis ara com el Dani Guillén.
Aquest tio és per treure's el barret, perquè és un tio que sempre ho he dit, no? No és del club i ha sentit el Tecla com si fos casa seva, no? I per mi això ja és per donar-li un dels millors puestos a la classificació de millor jugador. Però tampoc no m'agradaria oblidar-me del Bani, del Quimo, del Fabi, del Palomares, és a dir, tots, Goliat, Blackman, inclús el Pau, que no ho hem comentat, però crec que dins de tota la mala sort que hem tingut, no, d'aquests partits que s'han perdut, per mi la pitjor notícia ha sigut perdre tants partits al Pau González, perquè realment en el millor moment de la temporada, que era el dia de Granollers, que puc dir obertament que ens va guanyar el partit ell, i es lesiona la setmana següent i el perdem la resta de temporada, no? I dins de, no, de tenir la plantilla, doncs, amb menys pressupost, amb potser menys qualitat, i a sobre perds un dels millors jugadors que tens a la plantilla, no? Llavors, bueno, tot i així ens dona més força, no? o més sabor, no? aquesta salvació, no?
Enric, alguna cosa més per a aquesta gent? Ara seguirem parlant una miqueta de més de bàsquet, però Enric, no sé si vols preguntar alguna cosa al Marc, a l'Edu, al Cristian, ja que el tens aquí.
Sobretot això que deia, i els jugadors que cada setmana anàvem esmentant, ara el Palomares, ara el Vanilson, ara el Roger Dalet, molt important aquest bloc granític. Però ara, més enllà del que ha fet el Tecla Sala, de com viviu vosaltres aquest escut i com el defenseu, i per això esteu aquí avui, i us felicitem de tot cor, nosaltres som tafaners i volem saber coses que a vegades ningú les sap, a no ser que segueixis les xarxes i ho publiquis. Com viviu el bàsquet fora del Tecla Sala? Partits que veieu, què llegiu, en què us fixeu? Aquesta setmana, per exemple, per mi queda que vosaltres us manteniu, queda sempre el record d'Aua Fam, número 3 del draft de la NBA. No sé si vosaltres us fixeu molt en aquestes coses o us centreu més.
Bueno, si voleu trenco jo el
gel. Sí.
Jo la NBA la segueixo poc. Ja ho hem comentat abans, que per mi el bàsquet de veritat està aquí a Europa, i crec que els que som entrenadors i som molt friquis de l'estratègia, ens agrada molt, a mi m'encanta l'Eurolliga. O sigui, jo podria veure un Panathinaikos Olympiacos 20 vegades seguides. He dit un partit guapo.
Has dit un partit top. No has dit un Asbel.
Un Alba de Berlín. Alba de Berlín Bayer. Va, vinga. I després, bueno, amb el meu barret de director tècnic també del club, pues, em toca veure cadets, infantils, la meva filla és pre-mini, també, pues, em toca cada setmana anar a veure-la, no? I a mi m'encanta veure bàsquet femení, masculí, de totes les categories, i a nivell professional, doncs, bueno, aquest any m'he vist milions de partits del nostre grup, però és que he vist també un munt de partits de l'altre grup que potser no em tocava, però bueno, amb la sort que tenim de tenir-los gravats, doncs he vist partits de l'Hospi, del Boet, del Mollerussa, o sigui que molt bé, la veritat és que, bueno.
Falten a...
Sí, jo.
Edu, Marc, sí. Marc, Edu.
Jo una mica igual que el Cristian, seguint la línia, jo no sé viure sense estar relacionat amb el bàsquet, per si dir-ho, si no és cosa d'entrenos meus, de partits, són amics, aquest cap de setmana vaig anar a Esparreguera a veure uns amics jugar, quan no segueixo també les xarxes per veure què ha passat, tant a ACB com a Eurolliga sobretot, NBA menys també, i si no, la meva parella, bàsquet femení també, al final el meu dia a dia està relacionat al bàsquet i ara mateix no contemplo una altra forma de veure-ho.
Jo realment, igual que el Marc, a mi el que m'agrada de veritat és el bàsquet local. Jo sempre he entès el bàsquet com jugar amb els amics i competir amb ells, i al final, si puc escapar-me un diumenge pel matí a veure els meus amics, per exemple, que estan a la Belesport, doncs també hi vaig. O per exemple, els matins, si no tinc res a fer els dissabtes, em passo pel Tecla, estic allà amb els nens. I això jo crec que és important perquè també fa que, si tu ets el mirall de la gent, però la gent, sí, també mira tu.
Beisport, que per cert ha pujat a segona catalana masculina, eh? També hem de felicitar a l'AEB Esport, que té molts, bueno, bàsicament és el Tecla Sala B, podríem dir, el Beisport actualment, amb molts exjugadors del Tecla Sala, que han pujat a segona catalana masculina. Anem a aprofitar, Enric, perquè ja que hem parlat de bàsquet local, l'Edu ha obert la finestra del bàsquet local, anem a parlar una miqueta del millor equip local que tenim en aquesta ciutat, de femení, que és l'Espanyol Joventut Hospitalet, que malauradament va perdre ahir a la pista del Castelldefels. Castelldefels Joventut Hospitalet, Espanyol Joventut Hospitalet, derrota contundent, era complicat. Ens pots explicar d'aquest partit, d'aquest 64-37, Enric?
Desgraciadament, només el primer quart va resistir l'Espanyol Joventut Hospitalet amb un marcador de 10-6, es tancaven els primers 10 minuts, però és que hem de tenir en compte un petit detall, és que les jugadores que competien ahir a Can Vinader eren les del sènior B. Hi ha hagut uns canvis a la directiva aquesta setmana passada, per tant hi ha hagut una sèrie de decisions que han d'alguna manera canviat moltes coses al club. A mesura que ens anem assabentant anirem informant, evidentment, però centrant-nos en el partit, doncs, evidentment, el Castelldefels no va tenir pietat, no va voler fer sang, malgrat tot, però defensivament les nostres les veien quadrades, eh? Amb un triple ja es posaven 17-8, van començar ja a dominar totes les facetes del joc, a la mitja part el resultat era de 32-20, en el rebot, parlo de memòria, crec que se'n van fins als 62 les del Museu del Còmic Castelldefels per només 34 de l'Espanyol Joventut Hospitalet. Deixeu-me dir-vos també que a la mitja part vaig tenir l'alegria de retrobar-me amb la Xisca Colen, exjugadora del Joventut Hospitalet fa dues temporades, quan l'equip va promocionar fins a Lliga Femenina 2, tot i que després, per decisions extraesportives, no es va poder consolidar aquest ascens. I al final, doncs, com us deia, la presència del Ferran Aril, el màxim dirigent de la Federació Catalana de Bàsquet, doncs, que d'alguna manera va provocar que les locals apretessin novament el marcador en els darrers minuts, per alguna manera, ja que es feia la cerimònia de campiones de Supercopa, doncs que almenys quedés ben lluït. Una cerimònia que no oblidem, fa dues temporades la disfrutaven els jugadors de Miqui Molgosa i d'Albert Raurell a la pista del Cese. Tant de bo ben aviat les jugadores de negre i de blanc i blau, o a l'inversa, puguin tornar a estar en aquesta tessitura.
Això respecte a l'Espanyol Joventut Hospitalet. Hi ha un altre equip que està patint per salvar la categoria, que és el Centre Catòlic, en aquest cas Primera Catalana Masculina. Avui estem parlant bàsicament de permanències, eh? Un Catòlic que va guanyar, va superar el CBSIC, pas de gegant del conjunt de José Manuel Oya, de Manute, amb aquesta victòria que fa, doncs, que ara mateix surtin del descens, important per al conjunt d'Hospitalenc, aquesta victòria davant del SIC, que ja arribava al poliesportiu municipal del centre amb el seu maneja com a últim classificat i com ja ha descendit, i necessitava sí o sí guanyar el conjunt del Catòlic, amb una bona actuació, sobretot a partir de la segona part. La primera part és veritat que no van estar del tot bé, amb poca anotació. Segona part va augmentar molt el nivell defensiu, això també va fer que els atacs fossin molt més fluïts i finalment doncs, el Catòlic va superar el SIC. Ara mateix surt del descens quan falten només dues jornades, per tant s'està decidint tot, absolutament tot, en aquesta primera catalana masculina i el Catòlic ara mateix, que veiem una cistella d'un clàssic del Catòlic, com és Rafa de la Vega, després d'aquesta victòria, com deia, el Catòlic fora del descens i ara mateix el conjunt de José Manuel Oya, que depèn de si mateix per salvar la primera catalana masculina.
Nosotros ahora mismo teníamos tres finales, ahora nos quedan dos. El partido de la semana que viene es importantísimo. Y el de hoy era un partido muy complicado de jugar, contra un equipo ya descendido, que además juegan bien a baloncesto. Y nosotros con un equipo que, bueno, vamos trabajando. Pero se ha visto que cuando nos hemos puesto a trabajar, hemos podido levantar el partido. En el contra individual hemos jugado bien, hemos remontado estos 8 o 10 puntos que llevamos en contra y luego la pena es que hemos parado un poco en el ataque contra la zona 3-2, que nos ha costado un poco más, pero hemos metido un par de tiros claves y la verdad es que hemos podido amarrar el partido hasta el final ya.
Com es pateix, Cristian, amb els equips que han de a la categoria? Tu pots ser molt empàtic, suposo, amb el Manute i amb el Joventut Hospitalet, perquè es pateix molt. Jo crec que es pateix més la permanència que el no el puja a la categoria, no?
Sí, sí, jo crec que molt més. Al final, quan lluites per intentar pujar de categoria, ho lluites amb il·lusió, no? I bueno, vas sempre a intentar donar un passet més. Canvi el descens... Bueno, és com una mica la sensació de fracàs, no? De baixar de categoria de l'equip i bueno, hi ha molts més nervis, està clar. No? Des d'aquí li dono molts ànims al Centre Catòlic i al Manute, que li tinc molta estima. I
hombre, Manute...
És un grande, és un grande, Manute.
Sens dubte. L'any vinent què? Renovem primer a Edu i Marc?
Està en les seves mans.
Renovats? Ja veurem.
Sí, no hem de dir.
I tercera FEP. Sí. Objectiu, novament, salvació.
Sí, sí, sí. Primer...
Primer completar la plantilla, no?
Primer hem de veure econòmicament que tot quadri, esperem que sí. Des de la Junta Directiva s'està treballant molt aquestes setmanes perquè hi hagi viabilitat econòmica dins del club i a partir d'aquí doncs, intentar construir la plantilla més competitiva possible dins de les nostres possibilitats i sí, objectiu, doncs, salvació i a buscar...
A buscar què? A veure què vols buscar ara. No sé, no voldràs també anar un pas més enllà?
Un play-off, no? O què?
Ah, home,
no?
Home, estaria molt bé, sens dubte. No sé si coneixeu la secció de l'Enriquiment, que és la secció que porta sempre aquí el nostre company, que sempre fa anècdotes, explica anècdotes del món del bàsquet, a vegades relacionat amb el món del bàsquet local, a vegades no. Enric, fem un Enriquiment, no?
Som-hi, doncs.
Vinga, Enriquiment.
Al capdavall, l'enriquiment és això, és aportar coses que enriqueixin la nostra sabidoria basquetbolística. Fa 15 dies estàvem molt, molt a sobre de la salvació del Tecla Sala, però el CB l'Hospitalet va jugar amb el bàsquet Castelldefels i tu em deies, escolta, l'Eric Mañas, sobretot era ell, no s'ha passat una mica defensivament i jo et deia, és molt bon jugador i ens ha anat molt bé que s'atabalés i la prova la vam tenir la setmana passada. Davant del Sarreal a Eivissa, ja podeu anar apuntant. 31 punts amb un 11 de 14 en el tir lliure, 14 rebots, 5 assistències, va provocar 10 faltes, 52 de valoració. És un crac o no és un crac? El que passa que quan juguen contra nosaltres ens agrada que estiguin ben, però és un crac i així ho va demostrar.
Ho és, sens dubte. Marc, Edu, moltes gràcies, felicitats novament per la salvació i l'any vinent us esperem. Segons el Cristian per celebrar el playoff.
Ojalà.
Esperem que sí.
Ojalà.
Tant de bo. Gràcies Marc, Edu.
Gràcies.
Ha estat un plaer aquesta temporada amb tu xerrar setmanalment i l'any vinent doncs, ens toca seguir en contacte setmanal, quasi.
Sí, gràcies a vosaltres per el suport que hem tingut des del Tecla i esperem l'any que ve tornar a estar aquí per celebrar una altra salvació.
Tant de bo. Enric, bona tarda i gràcies també.
Salut i bàsquet.
Tanquem el bàsquet. De seguida tornem amb el bloc poliesportiu, que avui també tenim, en aquest cas, que celebra un ascens al Club Esportiu Voleibol Hospitalet.
En el bloc poliesportiu teníem dos esdeveniments molt importants en l'esport de l'Hospitalet. Un ha sortit creu, que va ser la derrota de l'Hospitalet Pioners a les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Americà. 39-7 va caure contra els València Firebats, per tant, el conjunt d'Albert Alonso ja eliminat d'aquesta lliga, de la Lliga Nacional de Futbol Americà Femení. I la part positiva, la molt positiva, és l'ascens del Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet a la Superliga 2. El conjunt de Simon Pinevski tenia fase final a Elx i va ser segon, va arribar fins a la final, pujaven els millors quatre, pujaven els semifinalistes, i el conjunt de Simon Pinevski va començar aquesta fase final amb una derrota davant de l'anfitrió, davant l'Elx, 3-0 va caure l'equip hospitalenc, però després d'aquesta derrota va reaccionar perfectament, victòria davant de la Universitat de Granada 3-0 i també victòria 3-0 contra els Sporting de Sòria. Amb aquests resultats, l'Hospi era segon de grup, ja estava, ja tenia l'ascens a la butxaca, va jugar a les semifinals contra el conjunt del Pòrtol, bé conegut perquè havia coincidit amb ells a la Lliga. De fet, a la Lliga el Pòrtol va ser campió i l'Hospi, el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, va quedar segon, per tant, a priori era un partit igualat, però el conjunt de Simon Pinevski va ser capaç de guanyar 3-1 al Pòrtol. Es va presentar a la final contra l'altre, segurament el millor equip d'aquesta fase final, que era l'Elx, que a més jugava a casa, tenia aquest suport de l'afició, i no va poder fer res contra l'equip anfitrió, va caure 3-1 en aquesta final, però en qualsevol cas el premi gros, que era el pujar de categoria, ja estava a la butxaca. L'any vinent, l'Hidropress Club Esportiu Voleibol Hospitalet jugarà a la Superliga 2 masculina de voleibol. I passem ara al waterpolo, en aquest cas waterpolo masculí, la S, que va caure 10-11 davant del Club Natació Martorell. Derrota del conjunt de Santa Eulàlia, que fa poques setmanes va canviar d'entrenador, va marxar Pol Vizcaíno, va entrar Judit Pujol, que és la directora tècnica del conjunt de Santa Eulàlia i està dirigint aquests últims partits de la competició de l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia. Per cert, el Club Natació Martorell entrenat per aquest home, per Ivan Pérez. Mita, una llegenda del waterpolo espanyol, d'origen cubà, però amb moltes intencionalitats amb la selecció espanyola. I com dèiem, derrota 10-11. Va començar malament la S, es va posar per davant el Club Natació Martorell i ja des de llavors sempre va anar a remolc el conjunt de Santa Eulàlia, aconseguia empatar, es tornava a posar davant el Martorell, va ser la dinàmica del partit, sempre amb aquestes petites avantatges pel conjunt visitant i finalment doncs, el partit va acabar amb aquesta també dinàmica, amb aquest 10-11 favorable al Club Natació Martorell d'Ivan Pérez. Destacar els 3 gols de Jordi Navarro i els 2 de Marc Arjona i de Marc Navarro. Van ser els màxims golejadors de la S, de Judit Pujol, que d'aquesta forma doncs, no podrà accedir a les semifinals d'aquesta primera catalana masculina de waterpolo.
En serio, me hubiese gustado ganar y al equipo también, pero lo valoro positivamente porque el equipo se ha dejado la piel, han luchado hasta el final, hemos estado ahí durante todo el partido, se nos había ido al principio porque nos habían hecho un 1-3 y después hemos estado siempre uno abajo, empate y al final es, bueno, es el deporte. Bueno, yo llevo muy poco tiempo con ellos, al final los estoy conociendo también, la verdad es que estoy muy orgullosa de ellos, trabajan el día a día con mucha actitud, les gusta mucho el waterpolo y al final es lo que quiere un entrenador o una entrenadora, que sean entregados.
I acabem el bloc poliesportiu amb l'en Rodat, amb la gran festa de l'esport de l'Hospitalet, amb aquesta cursa de vehicles sense motor que també té doncs, la col·laboració i l'ajuda de totes les entitats esportives de la ciutat. Gran festa viscuda aquest diumenge en el marc de les festes de primavera.
Molt lúdic, amb diferents activitats esportives, per la canalla, infants, més petits, més grans, on ho estem passant molt bé i estem gaudint doncs, aquí d'una molt bona estona.
pues lo que estamos haciendo es enseñarles de forma general el atletismo. Como se puede ver aquí, tenemos la zona de salto a altura, que es donde es el salto vertical, que es el típico que se hace de espaldas, pues aquí se los enseñamos, pero que pasen primero una pierna y luego otra. Tenemos también la sección de velocidad, donde les enseñamos a salir de un starting, que es el apoyo típico de 4, que es el que haría Usain Bolt. Luego tenemos los vortex, que es lo que simularía un lanzamiento.
Pues bastante bien, estamos haciendo unas actividades para invidentes, también algunos juegos de puntería para que más o menos vayan viendo cómo es la dinámica del fútbol sala en nuestro club y para que vayan probando, para que les guste y si les gusta pues les invitamos a que se apunten a nuestro club.
Hem portat dues cistelles de bàsquet i les de gimnàstica han portat les seves colxonetes i les seves coses i hem estat al matí fent activitats amb molts nens que han passat i moltes nenes. Al bàsquet hem muntat 4 o 5 jocs perquè els nens estiguessin dinamitzats i estiguessin jugant amb nosaltres i gimnàstica porten tot el matí pues, també dinamitzant activitats.
Volem dedicar l'espai de l'entrevista al Consell Esportiu de l'Hospitalet, que fa unes setmanes anunciava que té nova presidenta. I tenim precisament a la nova presidenta, a Jenny Merino. Jenny, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I al director, que ja el coneixem més, Edu Galí. Edu Galí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jenny, presidenta del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Per què? Per què t'has ficat en aquest embolic de ser presidenta del Consell Esportiu?
Palabras mayores, eh?
Palabras mayores. Bueno, nova presidenta, per què? Per què, Jenny?
Mira, sincerament, quan em van comentar que bueno, el Lluís Dorado va fer la proposició de que realment ell no podia continuar per temes personals i que volia deixar el Consell, hi hauria un relleu de junta que realment marxava amb la meitat i l'altra meitat es quedava, no? Per què? Penso que era un moment adequat. Jo portava ja 3 anys amb aquesta junta, coneixia bé els projectes del Consell, coneixia tot el que és relacionat amb el que és escoles, porto molt tota la vida relacionada amb les escoles, amb les AFAs, conec molta gent i al final doncs, bueno, vaig sortir escollida amb aquesta assemblea com a nova presidenta. Sorpresivament, després quan vaig arribar a casa vaig dir, però què he hecho, no? Què he hecho? ¿Dónde me he metido? Un repte molt important, perquè si ja de fet portar o pertanyar a un club de la ciutat ja té el seu, la seva responsabilitat, el tema Consell per mi ja és palabras mayores, és el que t'he dit, no? És una representació molt àmplia de totes les entitats de l'Hospitalet i bueno, és una fita, una cosa important per mi.
I què tal aquests primers setmanes? Sé que segurament no has tingut temps de més que d'aterrar i
sí,
una cosa més, no?
Aterrant,
però què tal aquestes primeres setmanes?
Estic aterrant, intentant parlar amb escoles, amb AFAs, a veure amb quina... Perquè nosaltres sí que és veritat que a mi m'agradaria, i això és el que vaig comunicar a la junta, a la nova junta escollida, que sí que m'agradaria que fóssim una junta propera a les entitats, no solament que estiguessin... que estiguessin representades pel Consell, no? No solament fiscalitzades ni tampoc gestionades, sinó representades. I per representar una entitat jo crec que l'has de conèixer de prop. I aquest apropament i aquest acostament doncs, es fa doncs, estant amb elles, colze a colze, dia a dia. I bueno, aquest és el propòsit de la nova Junta.
És el teu primer, el teu gran objectiu, és ser una mica més proper, no sé si tens alguna cosa més en ment de que t'agradaria canviar en el Consell Esportiu, la feina fins ara és bona, per tant, tampoc, segurament no cal canviar moltes més
coses,
no? Jo crec... Però no sé si tens alguna cosa que t'agradaria més enllà d'aquesta proper, de ser més propers.
No, en principi jo crec que el tipus de... O sigui, que el que és l'apropament amb les entitats jo crec que és una cosa important. Tenint en compte que totes les persones que representem el Consell tenim la nostra pròpia feina, la nostra vida personal i les nostres pròpies entitats que gestionar, jo crec que ja el dedicar un temps al Consell és molt més que el que es pot demanar, no?
Has parlat també de l'expresident, de Lluís Dorado. Us pregunto als dos, no? Al final ha estat dos anys i escacs,
si no m'equivoco.
Quina valoració feu de Lluís Dorado, que evidentment doncs, també ha vingut moltes vegades aquí en aquest plató, que ens estimem molt. Quina valoració feu, tant Jenny com Edu, d'aquesta etapa de Lluís Dorado com a president del Consell Esportiu?
Jo molt bona, la veritat. Ha estat un president amb la seva junta molt proper, molt dialogant. Jo crec que ha estat molt ben representat al Consell aquest temps. Ha aconseguit tres fites importants, no? Una va ser canviar els estatuts de l'entitat, cosa que per tenir més representació d'entitats esportives i no tan polítics. Vull dir que això és una demanda que portàvem temps demanant. Una altra cosa important que s'ha aconseguit amb el seu mandat va ser canviar de seu, que estem al Riera de la Creu, vull dir que també és una cosa important. I, bueno, i estem en converses amb l'Ajuntament a veure si tema subvenció nominativa, no? Tenim el compromís de que miraran con cariño la subvenció nominativa per la propera, pel proper 27 poder sí.
Edu, et faig pregunta per on, també valoració de Lluís i també com estàs veient a Jenny Merino, tu que portes molts anys al Consell Esportiu, què tal aquest canvi de presidència, com l'estàs vivint tu com a director també dels treballadors de l'entitat del Consell Esportiu?
Bueno, el novembre del 23, quan arriba Lluís a la presidència i Jenny s'incorpora com a secretària a l'anterior comissió directiva, ja hi ha un canvi gran, que és el canvi en la representació del Consell Esportiu. Fins llavors sempre havien estat càrrecs polítics i vinculats sempre a la regidoria d'esports els que havien exercit la presidència del Consell. Llavors és la primera vegada en què ens trobem un president que ve de les entitats esportives i això té ara el relleu amb la Jenny, que parlen el mateix idioma perquè són gent que representa una entitat esportiva dintre de la comissió directiva del Consell. Com diu la Jenny, és una fita important el fet de la modificació estatutària perquè redueix la representació de membres de l'Ajuntament. Actualment hi ha dos representants de l'Ajuntament i set representants, que venen d'entitats i escoles vinculades al Consell. Llavors això ja és un canvi important. El Lluís, pel seu tarannà, és un tio carismàtic, compromès, amb molta experiència. A mi m'ha sorprès, fins i tot, perquè en qüestions relatives a la gestió, a les relacions amb administracions, etc., doncs és un home que sap el que diu i jo he treballat molt a gust amb ell, veritablement molt a gust amb ell. Llavors la Jenny, que també ha estat en aquesta comissió directiva i ha vist una mica la línia de treball que es fa, a mi em sembla molt bé l'objectiu que ella es marca, perquè va molt en la línia del que portem amb els treballadors doncs parlant en les darreres reunions i en els darrers mesos. El Consell ha estat molt focalitzat en els darrers anys en treballar i a invertir moltes hores en la seva gestió de recursos, en treballar tot el tema econòmic d'una manera doncs més... amb més recursos i ficar-li més hores en aquesta qüestió, i ara hem de focalitzar-nos en un tema tècnic i en un tema de no perdre aquest lligam amb les entitats i amb les escoles, de socialitzar més, i aquí crec que la comissió directiva té un repte important i nosaltres com a treballadors, evidentment, donar compliment també a aquest objectiu.
I s'apropa al final de temporada, que jo sé que és un moment que... que teniu feina, no, teniu feina, lògicament, bueno, teniu feina sempre, no? Però jo crec que la final de temporada que junta les fases finals, que junta les finals a quatre pròpies del Consell Esportiu, la Diada, la Festa dels Valors, els Casals, que és part no esportiva però també és important dins el Consell, com esteu?
Finals territorials, final de Catalunya de voleibol...
Teniu moltes coses a l'horitzó, suposo que amb molta feina, Edu, però bé...
Sortirà.
Com afronteu aquest final de temporada?
Bé, amb il·lusió i amb ganes de fer alguna cosa nova. A la Diada doncs, també tenim alguna novetat. Aquest any fem una trobada d'escoles de críquet, que és un esport emergent que estem treballant a la zona nord de la ciutat, també en col·laboració amb el club de críquet de la ciutat. Fem un torneig de rugby cinta amb el Rugby Club Bellvitge, de la qual la Jenny és representant també dintre la comissió directiva. I fem activitat de tenis taula, per exemple, que tampoc n'havíem fet, també amb el club tenis taula de l'Hospitalet. Vull dir que sempre fent novetats i treballant amb un projecte molt consolidat com és el de la Diada, doncs sempre intentar ficar novetats. En la Festa dels Valors modifiquem la seu perquè no podem fer-la al Teatre Joventut i la farem al Barrades. Bé, però al final sempre tot el que és activitat esportiva i és el que ens agrada, vull dir, és el que a l'equip li motiva. No? Sí, exacte, al final està bé que tothom gaudeixi, que s'ho passi bé, transmetre valors i treballar un esport escolar ben fet.
Bàsicament és una mica sempre el que ha estat el Consell, no? Al final, més enllà de l'esport, sempre estem molt enfocats en quasi mig de broma, no? la festiva, però ja no més anys festives, sinó simplement que els nanos
s'ho passin bé.
Ha dit una cosa important l'Edu, que és el Rugby Club Bellvitge, ja que tècnic aquí, deixa'm preguntar-te com teniu el club, perquè és un club també emergent des de fa unes quantes temporades, creixent a poc a poc.
Doncs mira, estem creixent bastant més ràpid del que potser haguéssim pensat, no? La veritat és que estem participant en moltes coses, moltes activitats que ens proposen. Estem anant a les escoles a fer en horari escolar i en horari d'educació física, introduint el rugbi cinta perquè el coneguin. És una activitat que a més és mixta i és completament inclusiva, vull dir, perquè tothom ho pot practicar, i en horari extraescolar doncs estem treballant amb algunes escoles amb possibilitat d'ampliar una mica més. Tenim un sistema de beques per a alumnes que no puguin participar en aquesta activitat, doncs aquest sistema de beques jo crec que funciona bastant bé juntament amb les escoles, i anar creixent, anar treballant.
I no hi ha més. Com amb el Consell, bàsicament, no? Al final, treballar i créixer.
Treballant pels nanos, treballant pel jovent i intenta transmetre la passió que tenim per l'esport doncs als nens de la ciutat, òbviament.
Doncs Jenny, molta sort en aquesta etapa amb el Consell Esportiu, molta sort també amb el Rugby Club Bellvitge, i Edu, doncs el mateix, també sort, perquè al final tot el que faci bé el Consell doncs serà en benefici, de la ciutat i sobretot de l'esport base, que és el que és més important. Jenny i Edu, moltes gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb el Consell Esportiu tanquem el programa d'avui. Ens veiem, com sempre, dilluns vinent amb més informació esportiva. Gràcies a l'equip tècnic, bona setmana i fins al pròxim dilluns.